airetrasnoticias.com.
Y de la primera división, ambas postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la una.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, dali, Toni!
En directe, des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat, moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, Uda Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Són les 10 i 6 minuts. Continuem encetant aquesta segona hora de programa. Avui continuem ben pendents de l'illa d'Eivissa i de tot el que suposa reconstruir danys i desperfectes després de les pluges històriques d'ahir. Ens informen des del Consell d'Eivissa de l'estat de les carreteres. Tancada la carretera de l'aeroport d'Eivissa, el túnel de Can Cifra, tancat també el túnel de Puig d'en Valls. Demanen també precaució, sobretot a l'hora de conduir per l'estat de les carreteres. Algunes d'elles encara se troben en fang, pedres, per mort de les tempestes. Continuen, com dèiem, pendents d'aquesta situació. A hores d'ara continuen reunits aquest comitè d'emergències. Començava aquesta reunió a les 9 amb diferents cossos de seguretat, efectius, bombers, unitat militar d'emergències i també diferents autoritats establiran i determinaran quines són les tasques, les prioritats, el focus determinant dels llocs on necessiten més atenció en aquesta jornada. Tot d'una que tinguen conclusions d'aquesta reunió. Així les traslladarem a oients i a espectadors. Escoltàvem la nostra companya de serveis informatius, Maria Eugènia Quecles, que deia que la neteja a Vila estava bastant controlada. Ens consta que estan fent feina de valent, no? En un dia que, com deien, s'avança complicat. Això sí, el temps, el manco acompanya, perquè recordem que ahir plovia sobre Banyat. Avui sí que podem dir que el manco, el temps meteorològicament és molt més estable. De totes maneres, el balanç i el registre de litres és altíssim, Joan.
Sí, les xifres rècord. Destaquen els 254 litres a Eivissa-Vila, els 174 litres a l'aeroport d'Escodolà. Com deien, són els registres oficials, els quals recollia ahir l'AMET, encara que alguns altres registres parlen de 300 litres per metre quadrat a Vila, però com deien, els oficials ho xifren en 254, uns registres, com deien, de rècord, que només han passat en dues ocasions des de que hi ha registres. I per avui, a més, predomina el vent igualment de component del nord, especialment a la zona de, si miram al voltant de la CPL, que Mallorca i Menorca, i la temperatura romandrà sense canvis. I avui, precisament, ja que ens agrada mirar també les imatges, les càmeres repartides en directe arreu de les Balears, volem connectar amb algunes d'elles mirant, sobretot, cap a Eivissa, cap a, en aquest cas, tant a Eivissa com a Formentera, per veure també ara mateix quina és la situació, per mostrar-ho als espectadors d'IB3 Televisió i també per per explicar-ho als oients. Per tant, repassam ara mateix si els nostres companys van posar algunes càmeres en directe, les nostres beauties, per tal de saber quina és la imatge corresponent. I el que sí que sabem és que des de l'AEMET estan pendents de poder connectar amb ells, ja que han participat en una reunió de coordinació. I ara sí que ho veiem, imatges de Formentera, la Sabina de Formentera, com veiem l'imatge habitual aquí a les Balears, llueix el sol a totes les Balears i llueix el sol aquí també a Formentera, a la Sabina. Passam una nova imatge també per saber en el cas d'Eivissa també llueix el sol, encara que dèiem que sí, que avui, com dèiem, no té res a veure amb les pluges d'ahir, vist en aquest cas des de Puig de Satalaia a Eivissa i el que dèiem també llueix el sol.
Qui diria, Joan?
Qui diria de
veritat que en aquestes illes, l'illa d'Eivissa en concret i en aquesta estampa del Puig de Satalaia, tan diferent, 24 hores després.
Sí, les imatges ahir van ser interessants quan dèiem aquestes beauties, aquestes imatges que ens agraden en directe, perquè precisament ahir vespre es va fer un recull en càmera ràpida del que s'havia anat acumulant en aquestes càmeres en directe i es veu com el front entra i moltes de les càmeres van quedar completament negres, quasi, per aquesta entrada del Nígols. I com dèiem, ningú diria amb l'imatge d'avui, que és una imatge plena de sol i sense Nígols.
Dèiem, xifres de rècord. Feia dècades que no se tenien un registre de litres d'aquesta magnitud i característiques. Avui, afortunadament, llueix el sol a l'illa d'Eivissa, que segur ajudarà, no?, sobretot per secar el trispol, la terra, no dificultarà les tasques de reparació, de les tasques dels cossos de seguretat, que fan feina de valent, però volen saber si acompanyarà, sobretot, de cara a les futures hores, com a portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia. Se troba amb nosaltres avui Miquel Àngel Gili. Bon dia, Miquel Àngel, benvingut al dia.
Hola, bon dia.
Estàvem qualificant els registres d'ahir com històrics, perquè no ens consta, o el manco, hi ha algunes fonts que apunten que, o bé des dels anys 70, algunes altres diuen des dels anys 50, no plovia a l'illa d'Eivissa amb aquesta intensitat.
Efectivament, són registres històrics. Els registres que han publicat són perquè són estacions d'EMET que tenen una història ja més o menys llarga, qualcuna, com comentàveu, des dels 50. Actualment hi ha molta gent que té pluviòmetres i per això hi ha molta disparitat de dades. Però aquestes dades no tenen un històric de molts d'anys. Són valors correctes, però no tenen aquest històric per fer aquest estudi de rècords. Però, efectivament, tant a Vila com a l'aeroport i també molt de punt de Formentera van ser valors de rècord, com a mínim, dels darrers 50 o 60 anys.
Miquel, contents, perquè hi va passar una situació que, efectivament, pot passar, però que estan poc acostumats, perquè d'aquell avís groc que l'AEMET ja dona, entenent que perdia força, no?, aquella tempesta, ràpidament es passa a taronja poca estona per anar directament a vermell. Com va ser? Perquè no és tan habitual, però pot passar, no?, que s'infli i se desinfli, per dir d'alguna manera.
Efectivament. Ja des de la jornada anterior, des de dilluns, ja teníem la vista taronja per la zona d'Eivissa, per pluges molt intenses, de més de 50 litres per metre quadrat en una hora i acumulat de 100 a 120 litres per metre quadrat. Esperaven que el gruix d'aquesta tempesta mos passés durant la matinada i primera hora del matí, com així va ser. De fet, ja a primera hora del matí ja tenien més de 100 litres a molt de punts d'Eivissa. A Formentera quasi no hi havia plogut. També tenim altres quantitats, una mica menors, 50 a 70 litres en el sud de Mallorca, que això és el que esperàvem. Després tot semblava que les tempestes se viatjaven cap a la mà i tots els models numèrics, tots els models meteorològics ens donaven que la pluja se n'anava cap al sud i les tempestes s'havien acabat. I per això l'alerta taronja que hi havia fins a les 9 de matí se va passar a groga, però tot d'una varen veure que se reactivava les tempestes i una hora després varen tornar a posar l'alerta taronja i després veient que la tempesta se movia tan a poc, per tant, aquests registres de pluges molt intenses se van mantenir durant molt de minuts, ja a partir de les 10 de matí van tornar a pujar a la vista taronja per quantitats acumulades superiors als 180 litres per metre quadrat. Ja pràcticament va ser quan veiem que la tempesta, que no donàvem prevista cap model, s'estava mantenint damunt d'Eivissa i no es movia o tenia un moviment molt lent. De fet, va estar plovent durant 2-3 hores a nivell torrencial, a nivell pràcticament el doble que seria el nivell torrencial, que serien uns 10 litres per metre quadrat cada 10 minuts, que això és una barbaritat. Doncs moltes estones varen ploure més de 20 litres per metre quadrat en 10 minuts i això ha sostingut durant 2-3 hores. Per tant, això va fer que les quantitats d'aigua siguin enormes, però també cal dir que afortunadament la major part de la pluja va caure bastant a prop de la línia de costa, encara que a l'interior d'Eivissa també hi ha registres importants, però el fet que plogués a prop de la costa va fer que no hi hagués grans torrentades, sinó que més va ser una pujada general del nivell de l'aigua, que la terra ja estava banyada, continuava plovent, per tant, els nivells van anar pujant i se van anar agregant doncs, carreteres més baixes, baixos de cases i altres zones més baixes van quedar inundades, però no hi va haver un mals personals degut a que no hi va haver una situació de riuada.
Clar, una qüestió important respecte a aquest canvi de l'alerta de groga a vermella de sobte. Això és perquè hi ha una part d'aquestes tempestes que són molt males de predir o que poden fer un canvi de rumb en un moment com va ser, no? Sí. Molt ràpid, com perquè les alertes canviïn de color en un temps tan ràpid.
Efectivament, van passar diverses coses a la vegada. Primer, tenim la situació típica de final d'estiu, principi de tardor, la mà molt calenta i inestabilitat que ens donen aquestes línies de tempesta, aquestes pluges tan fortes que habitualment passen en forma de línia bastant ràpidament. Però és que, a més, teníem a sobre el que era la resta d'un huracà, Gabriel, que donava una zona d'inestabilitat enorme, pràcticament del tamany de mitja península ibèrica, que se situava sobre Balears. Per tant, d'aquestes dues coses, situació de tardoral que favoreix que les pluges estan fortes, més una borrasca d'un tamany enorme que va fer que les pluges estiguessin afectant durant molt de temps, produint-se petites rotacions de petites baixes, una de Montelles, va ser de Montell d'Eivissa, va ser la que va fer que la pluja fos molt més alta, clar, no només del que pensàvem, sinó de que molt més alta del que mostràvem tots els models de predicció.
Per aquesta raó, no, va canviar de sobte a vermell, per aquesta raó també es van enviar les alertes als mòbils i se va poder reaccionar a temps per part de la ciutadania. Avui el temps més estable, que de ben segur serà d'agrair, com dèiem abans, per tots els cossos de seguretat que estan fent feina de valenta al terreny. Miquel Àngel Gili, portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Volem escoltar testimonis, volem escoltar tota la gent que està vivint un dia molt complicat, que està traient aigua dels seus soterranis, baixos, locals, restaurants, cases, també, perquè el nostre testimoni ho va viure de molt de prop, perquè l'aigua li va entrar pràcticament i va envair tot el seu espai, tota la seva casa.
Així és, ho dèiem, l'aigua ahir a Eivissa es va acumular als carrers, als aparcaments i també als baixos de moltes cases, directament a moltes de les cases que situaven, com dèiem, a les zones baixes. I a Platja d'en Bossa també va entrar aigua a diversos establiments i també a diversos habitatges. Va entrar dins la casa del nostre següent testimoni. Ell és un dels residents afectats. Aquí ja poden saludar en Marcelo Sastre. Marcelo, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Buenos días.
Primer de tot, explica'ns ara mateix com estàs i com està la teva casa.
Bueno, estar de ánimos es un poco difícil, pero hay que mirar para adelante. O sea, ahora estamos con la limpieza de la casa porque a las 10 de la noche recién se fueron los 20 centímetros de agua que estaban dentro y recién pudimos empezar a escurrir un poco y ahora por la mañana ya estamos con la limpieza más general, más profunda. Y bueno, nada, tenemos el servicio de UME que está trabajando y desagotando los bajos, que son los trasteros y los parkings.
Clar, perquè dius una urbanització, ahir m'ho explicaves, i l'urbanització va quedar molt afectada, els jardins, crec que la piscina va quedar completament quasi desapareguda, tot va quedar inundat, no?
Marcelo ens ha enviat aquest vídeo on veiem pràcticament un pam d'aigua a casa seva.
Uh-huh. Sí, o sea, la piscina desapareció, solamente se veían las escaleras. Claro, eso hacía que el agua que caía dentro de las viviendas no podía desagotar porque desagotan para hacia el exterior. Entonces, como se puede ver, el parking absolutamente anegado y adentro todos los muebles y todo, ya estamos empezando los trámites con seguro para poder, pues, recuperar algo de lo que hemos perdido.
Tu com ho vares viure? Tu et trobaves dins la casa? No sé si vas passar certa preocupació, sí, sí, certa por. Com ho vares viure?
Bueno, lo vivía con impotencia porque imagínate que de pronto yo estaba vigilando, llovía mucho, era ya durante el día, y claro, yo iba vigilando que el patio no se inunde, y cuando se inundó el patio fue de golpe porque se taparon el alcantarillado interno de la urbanización y empezó a entrar el agua, y en 10 minutos estaban 20 centímetros de agua dentro y nada. Ya empezamos a salir todos los vecinos y empezar a colaborar, pero claro, no podíamos hacer nada porque el nivel exterior era más alto que el interior, entonces no podíamos achicar nada de agua. Y bueno, yo sobre las 12 recibí una alerta de la
sí. Ara t'hem recuperat. Perdona, Marcelo, que havíem perdut un poquet la qualitat del so. Mos estaves explicant que les 12 vares rebre l'alerta. Abans us ho explicaven també altres testimonis, que gràcies a aquestes alertes que varen arribar a temps, la gent vareu tenir marge de reacció.
No, de hecho, cuando yo la recibí ya estaba. Entiendo claro. Que, o sea, ya tenía agua dentro. O sea, claro. no me servía. Yo entiendo que las alertas son sobre todo para que la gente no se mueva de su casa y evitar cuestiones en las zonas urbanas.
Claro.
Pero sé que también es difícil que se pueda prever la intensidad exacta de una tormenta de estas características. Pero, dado los hechos, sí que llegaron un poco tarde, digamos. Tampoco podría haber hecho mucho porque el agua iba a entrar igual. De hecho, a algunos vecinos ya les había entrado por la noche.
Clar, que va ser el problema, no? És a dir, al vespre havia plogut molt i, per tant, no hi va haver temps, no?, que aquella aigua tornés a sortir, perquè va tornar a entrar més aigua.
Claro, empezó a llover sobre a la madrugada, sobre las 2, 3 de la mañana, llovía muy fuerte, pero el agua, por lo menos en mi casa, no había entrado. Y sé que hubo gente que sí. Y luego, claro, por la mañana ya desde las 8:30 estábamos, yo porque mi mujer estaba trabajando, y lo que sí podría, a lo mejor si se hubiese dado antes la alerta, a lo mejor ella no podría trabajar y tener que venirse desde el centro de Ibiza hasta Playa de Embosa, que son unos 3 kilómetros, y se tuvo que venir andando con el agua hasta las rodillas.
No ens podem imaginar, Marcelo, l'ensurt que suposa, la part emocional, quantificar els danys, perquè, clar, tot això, segur que hi ha moltes sí. parts de casa teva que han quedat destrossades, qui sap si has de tornar a arreglar el trispol, no?, les reparacions futures, tot això no serà fàcil, l'ensurt segur que encara el duis en es cos, i per aquesta raó t'estic molt agraïda i te desig a tu i a la teva família molts d'ànims en el dia d'avui. Me consta que la gent està fent feina de valent, tots els bombers, personal de seguretat, és vera que ho estan donant tot, com ho fan sí. en aquestes ocasions.
Sí, jo quería agradecer porque de verdad que los bomberos vinieron por la mañana Exacto. temprano, pero no podían hacer nada. Y estuvieron siempre en contacto con nosotros, luego la UME por la noche estuvo vaciando, y un agradecimiento a todas las fuerzas que colaboran, y también destacar la colaboración vecinal. Esta
això, comunitat molt important.
Que molt majoria important. Ha col·laborat con nosotros y nosotros con ellos.
I tant, sempre surt el millor de les persones en aquests moments, no? Donar-se una mà. Marcelo, molta sort, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I és vera, perquè clar, tot això ha afectat particulars, per descomptat, també restauradors, perquè el que passava és que molt d'aquests locals se trobaven just a primera línia, o bé d'esport, o bé també a Playa d'Embosa. Volem parlar amb ells. Tenim amb nosaltres Alfonso Rojo, president de PIMEF a Eivissa, des del sector segur que mos pot dir com s'està vivint. El saludam en primer lloc. Alfonso, bon dia. Situació 24 hores després, per part dels vostres locals, de tota la gent de PIMEF amb la qual heu parlat, com se troben?
Bon dia. Bueno, pues a ver, al que le ha tocado el agua, pues muy desmoralizado. Lo primero, evidentemente, por el momento de tensión, el momento de que te entre el agua, de no poder hacer prácticamente nada, de intentar con los medios que tenías, pues primero pararlo y luego, evidentemente, sacar el agua. Y ahora, pues ya, hoy que hace sol, pues ahora es donde está el barro, ¿no? Ahora es donde, cuidado, que todavía tenemos zonas anegadas, ¿eh? Tenemos garajes anegados, tenemos bajos de negocios anegados, y bueno, pues ahora toca la dura tarea de, de primero sacar todo el agua, recuperar, ver realmente de qué estamos hablando, de qué daños estamos hablando. Hay diferentes realidades, hay gente que les ha cogido locales, almacenes en los bajos, pues bueno, pues seguramente mucha pérdida de mercancía, pero pues propios restaurantes o cafeterías que estaban prácticamente un poco por debajo, digamos, del nivel, pues las pérdidas son muchísimo más cuantiosas. Y la verdad es que, pues bueno, desanimados en el momento, evidentemente una carga de trabajo.
Ai, sembla que tenim alguns problemes per contactar amb PIMEF Eivissa, però des del sector de la restauració, aquí a Mallorca, que també varen viure les inundacions de les darreres jornades, ens escolta el president Juanmi Ferrer. Imagina que has escoltat el teu company a Eivissa amb aquesta situació. Vosaltres no vos ve de nou, perquè també heu viscut algunes inundacions en els locals. M'imagino que tot el suport a fer germanor, no?, per part del sector també és determinant.
Sí, total, i enviar una polla i una ferrada forta en Alfonso i a tot el gremi de restauració i tota la gent d'Eivissa, que no et sap molt de greu. Les situacions que succeeixen, nosaltres no va passar això fa dues setmanes, altres van tenir també inundacions fortes a bastantes zones, inclús en el centre de Palma, el mateix passeig d'Esborn, amb sòtanos negats i tal. Vull dir que és una situació complexa que hem d'estar molt atentos i hem de prevenir tot el que puguem.
Quina recomanació donaries a restauradors per quan passen coses d'aquestes poder fer front, no?, a tot el que ocorre després, perquè entren en lloc les assegurances, ara parlarem amb ells, per no perdre totes dos bens, totes les inversions, tot l'esforç per part del sector? Quin missatge podries donar al sector de la restauració, en concret d'Eivissa, que està vivint moments molt difícils?
Sí, bueno, abans de tot ja ha succeït, però el seu seria prevenció, estar atentos quan es fan... És veritat que ens avisen, moltes vegades no succeeix, però quan ens avisen hi ha que prendre mesures i elevar tota la matèria prima, elevar tots els electrodomèstics, intentar ja preveure que pots tenir ja una entrada d'aigua important, després controlar la seguretat per tot el tema de l'equip i pels clients, màxima seguretat, inclús en moments donats, inclús si la situació és complicada, ja ni obrir, aturar, ficar posts a les portes, subjectar fortament el mobiliari exterior perquè no surti volant o s'endugui una torrentada o inclús una ventada, que solen venir a vegades inclús amb ràfegues de vent molt fortes. Bueno, tota prevenció és poca quan ve un event meteorològic d'aquestes característiques. Hi ha que anar molt atentos.
Moltíssimes
setembre,
gràcies.
Octubre, i tant. Cap de fibló d'estiu són
i
molt
tant.
Delicats.
I tant, perquè és que just ara és l'època, no?, més delicada, final d'estiu i sobretot setembre i octubre. Juanmi Ferrer, des del sector de la restauració, al capdavant de la CAEP, moltíssimes gràcies. Recobrem la connexió des de PIMEF Eivissa amb Alfonso Rojo, que mos estava explicant com alguns dels locals més afectats, no?, estan intentant recuperar la seva normalitat, el seu dia a dia. Alfonso, ara t'escoltam, així que si te sembla pots reprendre el teu argument. Mos deies que els que s'han vist afectats avui tenen un dia molt complicat per davant.
Sí, sí, sobre todo los primeros vaciar el agua, evidentemente, intentar poder abrir quien puede, que no son todos, hay gente que está muy afectada.
Això t'ho vull demanar, Alfonso. Perdona, no, avui hi haurà locals que no obriran, no? Sí. No podran obrir.
Sí, no, hoy habrá varios locales que no abrirán. Hay muchos que están incluso a pie de playa, que las playas en algunos sitios han quedado prácticamente arrasadas, pues porque el canal de agua que caía hacia las playas ha hecho unos auténticos surcos que van a estar impracticables las playas. Pero sobre todo los que tenían, digamos, estaban por un nivel bajo, esos con tantas cocinas anegadas y complicado. Tener en cuenta que el agua tiene muchas casuísticas, no solamente es, digamos, el que te haya entrado agua en el local, sino es las propias bajantes. La ley de Murphy dice que siempre que hay una fuga en el tejado, el agua te va a entrar por el cuadro
eléctrico. Alfonso,
tot el
nostre suport des d'aquí, te deim adéu, que estem pendents de les conclusions d'aquesta reunió d'emergències, tot el nostre suport. Demanem senyal ara en directe d'aquesta reunió, que recordem començava a les 9 del matí i de la qual podem escoltar ja, me confirmeu, companys, el so en directo del director general de emergencias Pablo Garrit, ho escoltam.
Local, con bomberos, voluntarios de protección civil, policías locales, guardias civiles, policía nacional, servicios de carreteras y servicios técnicos municipales. Ayer procedimos, según teníamos planificado, a hacer la proyección de dos esfuerzos de recursos extraordinarios, uno proveniente de la UME con tres escalones, un primer escalón que llegó aproximadamente a las 5 de la tarde, proyectado con medios aéreos, y luego posteriormente llegaron dos secuencias de recursos pesados por mar, uno procedente desde Valencia y el otro procedente desde Denia. A las 11 de la noche ya teníamos preposicionados todos los medios operativos en zona por parte de la UME. De hecho, la UME lo que ha terminado ha sido en un último contingente de aportar capacidades de mando y control para soportar los operativos de coordinación que teníamos en marcha y que necesitábamos refuerzos de comunicaciones y algunos otros medios especializados de transmisiones. Con esto, desde el Gobierno Balear se fletó ayer una embarcación que nos puso Balearia a disposición del operativo, y a las 11:30 de la noche ya teníamos aquí preposicionados 69 personas de Guardia Civil, bomberos del Consell, bomberos del Consell de Mallorca, bomberos del Ayuntamiento de Palma, voluntaria de Protección Civil y unidad operativa de emergencias. Total, otros 69 personas con 21 vehículos. Total, ahora mismo estamos hablando de un operativo de cerca de 270 personas con más de 60 vehículos que están reforzando las capacidades que se tenían a nivel local. Durante esta noche se han estado gestionando 37 incidentes que ya se habían identificado como prioritarios. En este momento las prioridades son garantizar la viabilidad y el restablecimiento de las carreteras. Además, también estamos identificando como prioritarias aquellas viviendas donde no tienen luz o no tienen algunas condiciones de habitabilidad que afecte a los habitantes de esas viviendas, y por tanto para nosotros es una prioridad actuar sobre los núcleos urbanos que permitan garantizar la normalidad en aquellas viviendas que ahora mismo el agua les tiene anegadas algunas partes de las instalaciones o incluso que las tiene sin electricidad. Ahora mismo la electricidad hemos conseguido con Endesa y a través de Red Eléctrica que esté restablecida en todos los puntos, menos en algunas infraestructuras que para nosotros son críticas, como es la zona del puerto, como podría ser incluso algunos transformadores que están anegados, y ahora mismo estamos trabajando en ese restablecimiento de esos puntos que son críticos desde el punto de vista de la corriente eléctrica, del abastecimiento eléctrico. Una situación que nos generaba también y nos preocupa particularmente es la planta de logística de hidrocarburos de Exolum, porque es de donde se abastece todo el combustible de la isla. Ahora mismo está garantizado el combustible para lo que es aviación, y tenemos garantizado el combustible, pero necesitamos lo que es la instalación de bombeo vuelva a funcionar. Exolum ayer ya mandó unos equipos técnicos, y desde primera hora de ayer, de la tarde de ayer, UME ha estado trabajando en la zona y hemos conseguido ya extraer todo el agua que había en esa zona, y por tanto ya pueden entrar a trabajar los equipos técnicos de Exolum para hacer el arreglo y la reparación y mantenimiento de esas bombas. Por otra parte, otra de las cuestiones también que son prioritarias para nosotros es la zona del puerto, ya que tiene una afectación importante para lo que es el tráfico y el funcionamiento de la ciudad de Ibiza, y además es una instalación compleja que también nos obliga a tener que hacer un esfuerzo técnico grande. Con los colegios, ahora mismo, tal y como se planteaba ayer, se han cerrado los colegios del municipio de Ibiza, y hay un equipo técnico de la Consejería de Educación que está haciendo la valoración de daños para poder dar una respuesta lo más rápido posible y restablecer el normal funcionamiento de los centros escolares. Y ahora mismo en esa fase estamos en un punto de evaluación y de valoración. Por otro lado, hoy ya hemos hecho los primeros relevos y por tanto los equipos están trabajando ya a pleno rendimiento. Agradecer a la población la comprensión y el apoyo al esfuerzo que se está haciendo por parte de todos los ciudadanos, y además hacer un llamamiento para que en aquellas situaciones donde alguien identifique que tiene una situación que necesite apoyo, que pida este apoyo a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112, que es desde donde estamos concentrando y centralizando toda la información para poder ganar ese tiempo tan necesario que necesitamos para luego hacer los reajustes de los operativos y mandar los medios que hacen falta. Ahora mismo las prioridades son garantizar la seguridad de la población, garantizar la vuelta a la normalidad cuanto antes, y la recuperación de aquellas infraestructuras que son imprescindibles. En ese sentido, remarcar también los esfuerzos que se han estado haciendo esta noche en lo que es el eje de Ibiza Aeropuerto, dado que es una infraestructura, es un elemento ahora mismo fundamental para la comunicación de la población de la isla.
¿Qué cálculos hacéis de cuándo se podría restablecer la normalidad yendo para el aeropuerto, tal y como se están realizando?
Estava escoltant el nostre company que li demana sobre restablir la normalitat en els accessos. I sobretot aquesta part preocupa perquè, deia el director general d'Emergències, Pablo Garriz, que les prioritats ara mateix, per una banda, garantir la seguretat de la població i també preocupava la planta d'hidrocarbur, Joana.
Així és, aquesta planta d'hidrocarbur que abasteix d'alguna manera l'illa. De moment explicava el director general que està garantit el funcionament però i la cobertura també, però explica que Edsolum, que és l'empresa d'aquesta planta d'hidrocarbur, està fent feines per intentar solventar un problema en unes bombes que haurien quedat anegades per mort d'aquestes pluges torrencials, Marta.
Podem conversar amb Nacho Andrés, conseller de Gestió Ambiental i dels Serveis de Bombers del Consell d'Eivissa, en directe amb nosaltres. Senyor Andrés, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Just ara estàvem escoltant el director general d'Emergència parlant de certes prioritats, de certes preocupacions. Parlava de la planta d'hidrocarburs. Quina és la darrera hora d'aquesta situació? Preocupa, per descomptat, no? la població, atendre la seguretat ciutadana, però també parlava d'aquestes infraestructures.
Bé, bon dia a tots. Sí, acabem de tenir la primera reunió de coordinació a tots junts aquí, en tots els mitjans que tenim desplaçats aquí a Eivissa, a la ciutat d'Eivissa principalment. I com bé deia també Pablo Garriz, director general, estàvem intentant ara, una volta de passat la nit, estabilitzar els temps, mirar quines són les infraestructures necessàries i principals que estan afectades per dur a terme posar-les en marxa el més possible. Estem parlant de la planta d'hidrocarburs, que ja està tota la inundació està alliberada i ara els tècnics de l'empresa intentaran posar-la en marxa el més possible. I la xarxa viària del que és la red insular de carreteres, que estàvem intentant que els accessos siguin el més accessibles possibles en el menys temps possible.
Senyor Andrés, també parlaven dels accessos. S'ha pogut restablir tot el tema de les comunicacions, accessos a l'aeroport. A primera hora del matí ens constava que encara hi havia algunes dificultats a algunes carreteres.
Sí, tenim un tram de la carretera a l'aeroport que està tancat, principalment perquè hi ha un mur de contenció. Està bé, però l'han d'avaluar perquè hi ha molta filtració d'aigua. Entonces, de veure si el tràfic l'han tallat, estem esperant a veure de que es pugui subsanar. Estem ja també aixecant aigua a una zona que també ha estat anegada i pensam que durant el matí haurà quedat arreglat.
Ens pots confirmar també, senyor, si està tancat encara el túnel dels Puig d'en Valls, que a primera hora del dematí, des del Consell d'Eivissa, se fa aquest anunci que estava tancada la carretera de l'aeroport des d'Eivissa al túnel de Can Cifre, però també volien saber si continua tancat el túnel del Puig d'en Valls, també.
Sí, el túnel del Puig d'en Valls encara està tancat. Avui a la reunió de coordinació ja també s'ha desplaçat. S'ha encomanat aquesta feina a Saúl, que està desplaçat allí, i pensam que els seus mitjans durant el matí també quedarà tot restablert.
Se pot quantificar, conseller, els danys materials? Afortunadament, personals, ha hagut només tres ferits, la qual cosa és molt positiva amb la magnitud, no?, d'aquestes pluges, però se pot, o si se podrà, aproximadament quantificar els danys materials?
Bueno, en aquests moments és aventurar-nos a fer elaboracions i a fer pensaments que no els tenim certs. L'únic que podem dir és que hem tingut prop de 260 avisos, ens han entrat més, durant el matí d'avui seguien també estar donant més avisos, doncs que no puguem aixecar tot l'aigua, veiem realment el que tenim baix l'aigua, no podrem quantificar quins són els materials que es produiran i que tindrem.
Nacho Andrés, conseller de Gestió Ambiental i del Servei de Bombers a Eivissa, moltíssimes gràcies per aquesta informació i que sigui un dia fructífer respecte a totes les tasques que tenen per davant els cossos de seguretat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
He recordat, Marta, no, que des del Consell d'Eivissa l'Ajuntament de Vila demanen conduir amb molta precaució perquè se poden trobar, evidentment, en restes de fang i també en pedres a la via. Així que totes les persones que hagin de fer qualsevol tipus de desplaçament en vehicle que vagin molt alerta, per favor.
10:38, uns consells i continuem tot d'una, aquí, al dia.
Ivetres Ràdio és cultura.
Enguany celebrem la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B, 10 anys fent créixer la cultura.
I mentre es dona una mà a l'associació Girassol. L'associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'associació Girassol.
Els dilluns, a l'aviador, anam de concurs. A Tauan Dato, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ivetresradio.com. Participa a Tauan Dato, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 10 i 40 minuts. Aquí continuem en directe repassant tota l'actualitat a l'illa d'Eivissa, fent molt ressò del que suposa fer feina 24 hores després d'aquestes pluges torrencials, pluges de gran magnitud, recordem xifres inèdites, històriques, que no es veien en dècades. Avui volen donar visibilitat, sobretot, a les tasques dels cossos de seguretat i sobretot els efectius que s'han desplaçat des de la península a l'illa per donar una mà, Joana.
Ja ho dèiem, 140 efectius que se van desplaçar a nit des del port de Dénia fins a Eivissa, i és per això que ara precisament volem parlar amb ells, en concret amb Ángel Martínez, que és tinent coronel en cap del 3er batalló de la UME. Senyor Martínez, bon dia, com va?
Buenos días, muy bien, aquí bé, en Eivissa trabajando.
En primer lloc li voldríem demanar això, una miqueta com ha estat l'arribada a Eivissa, com està en aquests moments la situació, que ens pot explicar que s'han trobat quan han arribat a Vila.
Sí, ayer, como decían en la introducción, hicimos un despliegue de nuestros efectivos, tanto por vía aérea con nuestros helicópteros, como también por el puerto de Dénia. Esta noche ha llegado otro contingente que ha viajado esta noche y ha llegado ahora por la mañana. Y esta mañana también están viniendo efectivos de refuerzo en helicóptero. La situación cuando nos encontramos, pues como decía, una situación inédita de gran cantidad de precipitación, con muchas zonas anegadas, inundadas y una labor encomiable de todos los fuerzas y cuerpos de Estado, servicios de emergencia, servicios públicos, empresas, etcétera, de la isla. Y hemos llegado aquí a reforzar, nos hemos integrado en el dispositivo de seguridad del gobierno de las Islas Baleares y empezando con los esta noche ya con las tareas asignadas.
¿Ens pot confirmar que no hi ha cap persona desapareguda?
Lo que ha confirmado ahora mismo con la información que barajamos es que no hay ninguna persona desaparecida, y desde que iniciaron el episodio de lluvias se han confirmado 3 heridos leves por un derrumbamiento en la proximidad de un hotel, y están los 3 bien, y ese es el balance de personas afectadas que tiene la dirección de la emergencia.
3 ferits lleus a causa d'un despreniment d'unes roques prop d'un hotel. Les Figueretes no han de lamentar cap víctima, afortunadament. Ens podria explicar on estan fent, on estan focalitzant la feina avui?
Sí, a lo largo ya de esta noche se asignaron cometidos de achique, de evacuación de agua en infraestructuras críticas, como puede ser la instalación de hidrocarburos de la empresa Exolum, que da servicio a toda la isla, es la responsable de suministrar el combustible a todas las gasolineras, etcétera, de la isla. Era un recurso crítico. Hemos trabajado toda la noche y esta mañana hemos conseguido evacuar casi todo el agua y ya esperemos que a lo largo de la mañana puedan iniciar sus cometidos. También en Telefónica, en el edificio de Telefónica, para que no se perdiera la comunicación tanto móvil como de datos. Y en infraestructuras, como puede ser también el paseo marítimo, hoteles que había, bueno, inquilinos o turistas alojados, viviendas que tenía gente sin, los vecinos sin suministro eléctrico. Entonces se está haciendo un mapeo de todas las necesidades con todos los servicios de emergencias, policías locales, alcaldes, etcétera. Y de esa manera pues se va a proceder a todo lo que se vaya detectando, prioritzar i empezar a trabajar sobre lo que queda por hacer.
Clar, important també, no?, aquesta priorització de tasques, ho deia, primer en aquesta planta d'hidrocarbur per poder donar servei a tota l'illa, també amb aquestes connexions a través de Telefònica. Són tasques que s'han de fer per intentar evitar, no?, que l'illa no quedi bloquejada o incomunicada. No sé si tenen suficient mitjans, no?, per fer feina amb això que s'han trobat i sobretot, no sé si ja saben més o mancos temps que tardaran en poder recuperar tota la normalitat.
Bueno, ahora mismo contamos tanto con todos los medios disponibles en la isla como medios de refuerzo que han llegado tanto de por parte de las Islas Baleares de la isla de Mallorca, nuestros refuerzos, más refuerzos que están por llegar, como decía, en helicóptero. Entonces, contamos con medios suficientes para afrontar los cometidos que están ahora mismo identificados y priorizados. Si surgieran más cometidos o alguna incidencia adicional, podríamos desplegar más medios, tanto autonómicos como en nuestro caso, más medios estatales de apoyo de la UME. Y esa es la situación actual. En cuanto a la franja temporal, pues no tengo la capacidad de identificar una franja temporal, que eso corresponde a la dirección de la emergencia, que es la que tiene la visión global, ya no solo de lo meramente operativo, sino también, por ejemplo, pues hay una incidencia en colegios que están cerrados, que hay que evaluar, entonces, bueno, el tiempo para recuperar la normalidad pues corresponde a la dirección de la emergencia.
Lis, desitjam que avui el dia pugui ser fructífer. Sabem que no és fàcil, agraïm que els cossos de seguretat de l'unitat militar d'emergències s'hagin desplaçat amb aquesta rapidesa a l'illa. Ja varen arribar durant la jornada d'ahir, la qual cosa és d'agrair. Hem mantingut aquesta conversa amb Àngel Martínez. Recordem, és tinent coronel en cap del 3er batalló de l'unitat militar d'emergències. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vostès. Un saludo.
Són les 10:46, dedicant aquests darrers minuts de ràdio a parlar d'un fet que tal vegada sempre mos du al debat, no? Què passa quan ocorre una situació d'aquestes característiques, d'aquesta magnitud, quan baixos es queden adenegats, quan torrents es desborden, quan afecta les infraestructures, les carreteres. Recordem que un dels barris anegats du per nom Espretet. Això ja mos pot indicar alguna cosa, no? O quan duen per nom Torrent, no? Si hi ha un torrent, sempre diu el nostre següent convidat que les zones inundables tenen aquesta petita mania, la d'inundar-se. I d'això volem parlar amb Alba González, qui mos introduirà un convidat al qual estic molt agraïts avui de tenir. Alba, bon dia.
Bon dia, Marta, bon dia a tothom. Ara vos desvetllaré que és un dels nostres convidats preferits, un mestre. Però, clar, de què parlàvem? És que quan parlam de crònica negra, que ja segur que jo estic avesada a parlar de succeïts, no els relacionam amb els elements. Pensam sempre en l'assassí que d'un guinevet, pensam sempre en un cotxe, un kamikaze, que mos ve de front amb una autopista i acaba matant gent. Però sabeu que més mata també l'aigua, per exemple, i sobretot la no gestió o la mala gestió d'aquesta aigua. D'això en parlarem perquè comporta una pèrdua de vides humanes amb el mestre, com dèiem, geòleg, hidrogeòleg, Alfredo Barón. Com estàs?
Pues bien.
Me deies, abans d'entrar, estic molt cansat de parlar d'això perquè és sí. Com predicar en el desert, m'has dit.
Sí, jo crec que con la Dana de València, espero que con la Dana de València i estos sucesos vayamos aprendiendo. Y vayamos aprendiendo todos. Los ciudadanos también. cuando se hay una alerta de AEMET, lo que hay que hacer es quedarse en casa.
És que, de fet, Alfredo, si me permets, va ser la primera vegada en la història que s'emet aquest missatge d'avís a la població, que és alert, que se va fer a propòsit, és la primera vegada que s'utilitza a Balears, i que el que comporta aquest missatge és que hi ha un risc extrem, un risc en el qual hi ha pèrdues humanes. I parlem també d'aquestes zones inundables, perquè moltes vegades, quan hi ha aquests desbordaments, quan hi ha aquesta situació, clar, quines zones se neguen? Les que s'han de negar, perquè ho són així per naturalesa. I què hi feim nosaltres? Pues moltes vegades construir damunt aquestes zones, però fins i tot infraestructures sensibles, com poden ser hospitals, com poden ser col·legis... Alfredo, a mi m'agradaria saber, està directament relacionat construir damunt una zona inundable amb una possible pèrdua de vides humanes si passa una cosa així?
Evidentment. O sea, está clarísimo. Y en el caso de Ibiza ha habido suerte, porque ha sido una inundación, digamos, pluvial, no torrencial. No se han desbordado los torrentes. Pero claro, es que, haceros una idea, Ibiza está construida sobre lo que era una antigua albufera, de lo cual quedan dos restos, Spratet, o los Feixes de Vila, y las de Talamanca. Pero hay dos torrentes, el de Satanqueta y en la Llavanera, que no han corrido. Es decir, si la misma cantidad, la misma intensidad de lluvia que ha habido sobre la parte baja hubiera habido en cabecera, estaríamos hablando de pérdidas humanas seguro.
És que, clar, això és una de les coses que he après estudiant aquests dies sobre com flueix l'aigua, i és una de les coses que mos passa a les Illes Balears. Alfredo, per favor, corregeix-me si m'equivoc, però aquesta part que deies de les conques o la muntanya, com que Mallorca o Balears o Eivissa són illes petites, el recorregut que pot fer una tromba d'aigua, una aigua torrencial, en baixar, pot arribar a un poble en què en 15 minuts, en 20, en 30, no donen temps de reaccionar.
Vamos a ver, eso es lo que se llama el tiempo de concentración. En las cuencas pequeñas y de clima mediterráneo, no nos olvidemos que estamos en el Mediterráneo, y las lluvias torrenciales de otoño son típicas. ¿Qué pasa? Que además se agrava con el tema del cambio climático. Estas lluvias de Ibiza, de 300 litros, números redondos, en muy poco tiempo... no se producen, pero no son nada raro tampoco en el clima mediterráneo. Se va a ir agravando probablemente. Pero claro, Ibiza, construida. Hemos impermeabilizado todo el suelo de la zona llana. Hemos cortado la escorrentía normal de... Ibiza tiene Dalvila, la Serra Grossa y después las cuencas. Hemos construido en toda la parte baja, lo hemos impermeabilizado todo, con lo cual no
claro,
damos capacidad...
Claro, no hay drenaje natural,
no,
porque
no,
hay
cimento. No hay capacidad de... Con lo cual, y por suerte, la lluvia ha caído en esta zona. ¿Qué pasa? Que además, como hemos hecho autopistas y el desvío hacia el aeropuerto y tal, interceptamos la escorrentía de Serra Grossa, por ejemplo, los pequeños barranquitos de Serra Grossa, y la de alguna manera la vehiculamos por una... terreno impermeable, es decir, las autovías, justo hacia Vila.
Claro.
Y entonces, claro, pero por suerte, digo, ha sido una inundación pluvial.
Sí, sí,
no ha habido escorrentía, no han corrido los torrentes.
És que, de fet, la borrasca se va quedar estacionada, ben igual que Sant Llorenç, damunt Eivissa, que va ser el que va provocar aquesta descàrrega, no?, torrencial, però, com bé diu un Alfredo, va aturar, en espinal va ser pluvial, no va fer que es desbordassin els torrents, perquè, si no, aquesta tromba hagués estat pitjor. Alfredo, anem a parlar d'un cas que també està a l'ordre del dia i que té a veure amb aquí, amb l'illa de Mallorca, que és el cas de Sauva. Marta, que també n'hem
parlat altres vegades. Per aquí parlem d'escoles, unes zones molt vulnerables.
Sensibles,
que si una zona no ha de ser altament inundable, ha de ser precisament una escola, no?
Las escuelas deberían ser los sitios más seguros, de tal manera que cuando hay un fenómeno extremo, los padres sepan que no hace falta ir a buscar a los niños, claro, porque los niños están en un sitio seguro y con algún responsable que se cuida de ellos hasta que pase el tiempo. En el Mediterráneo, las inundaciones duran poco tiempo. Un par de horas, tres horas.
Sí, de fet va ser puntual.
No es la cuenca del Danubio, que se puede pasar semanas. Por lo tanto, no hay tanta prisa. Eso es lo primero. Y el intentar ir a buscar a los niños y moverse y tal, hace que te quedes, se monten atascos en los caminos por los coches que se quedan parados, y luego hay que ir a rescatar a la gente que se queda en los coches. Señores, cuando hay una situación de estas y un aviso de AEMET, tengo que decir que AEMET es probablemente uno de los servicios meteorológicos mejores de Europa. A ver, que a veces decimos, es que tenían que haber avisado.
No, i de fet sí, ha explicat el portaveu...
No,
i de fet el portaveu Miquel Àngel Gili ha explicat que quan se va passar d'una alerta groga a vermella tan ràpid és que precisament si hi ha una cosa mala de predir és un huracà.
Claro,
recordem que Gabriel són els efectes d'un ex-huracà, o sigui que el que va fer és un canvi de rumbe en un moment.
Más vale, ¿cómo se dice en Mallorca? Dios nos libre de un ya está fet.
Exactament,
más
sí.
Vale, más sí. Vale, oye, mira, pues no ha pasado nada, ¿vale? Pues muy
exacto.
Bien.
Exacto, claro que mejor. Sí, si hem de canviar no, un minut.
Pero, por favor, la ciudadanía también tiene que tener... Hay que educar a la ciudadanía. Yo creo que los medios de comunicación lo estáis haciendo.
Ho intentam.
Es decir,
y hem après molt també amb vosaltres.
Es decir, no, cuando hay un aviso de la EMET, se queda uno en casa. Y si estás en el comedor, lo tienes en la planta baja, pues te subes al primer piso, ¿eh? Eso, lo más elemental. Y en la forma de construir también hay que...
Això t'anava a demanar. Si depengués de tu fer una escola, podem parlar de la de Saúba, però podria ser qualsevol altre municipi.
I si me permets, podem recuperar algunes imatges, per exemple, de l'escola de Saúba. Exacte, del futur de la nova
exacte.
Escola de Saúba. Ara les recuperarem i així podrem valorar l'impacte d'aquesta pluja a la zona on se construirà aquesta escola. Aquí jo, les tenim, aquesta zona
jo
en
volia,
concret.
Jo volia demanar, Alfredo, si depengués de tu construir una escola que funcioni a un lloc on hi ha aquesta possibilitat de negament, ho faries o no ho faries?
No.
O creus que és un error?
Directament, o sigui...
Evidentment no.
Tajante.
No, hombre, claro. Siempre
tenemos... És que mirem les imatges, són...
Sí, però la escola estaria en la part de arriba,
sí.
de donde cae l'aigua. Allí probablemente tampoco habría una inundación fluvial, ¿eh? Porque hay un antiguo torrente que pasa cerca, pegado, pero habría una inundación pluvial tipo Ibiza. Vale. Entonces, yo lo dije además por escrito, yo soy más partidario de rehabilitar la escuela antigua de Espuche, que está en lo alto, ¿vale? Porque además, Selva está en lo alto y entonces la escorrentía pasaría como en Ibiza con Dalvila, que el agua de escorrentía que cae sobre Dalvila va a toda velocidad hacia Ibiza. Y en Selva pasaría igual. Pero además se ha inundado el polideportivo. Y no ha pasado lo que algún día puede pasar, que haya desprendimientos de roca en la zona del polideportivo que puedan llegar hasta lo que està previst en la zona de l'escola.
Que és el que ha passat a Eivissa, que els únics ferits, afortunadament, que s'han de lamentar, que no són ferits greus, va ser per aquest despreniment de roca, per la força de l'aigua.
Si som atents, que ara seríem atents, no?, d'evitar futures construccions, s'ha d'escoltar els tècnics, els científics, en aquest cas, perquè això sí que se podria evitar, no? Parlant de prevenció, sobretot aquí.
Es que es mejor prevenir que curar, dicen, ¿no? Entonces, pero hay los científicos o los técnicos o los que conocemos un poco el tema, chocamos con algo que es muy difícil de contrarrestar, que es el afán especulativo. Ese es el problema. Y como aquí estamos acostumbrados históricamente de lo que se llama privatizar beneficios y socializar pérdidas, entonces se hace una especulación, se hace una barbaridad. Y luego, que la sociedad solucione el problema posterior, ¿eh? Pero el que se ha metido el dinero en el bolsillo ya se lo ha metido. Y ese es el problema que tenemos. Y pasa ahí, y pasan... Bueno, ¿conocéis la plaza de Espont? Aquí en...
Sí, sí, ara tu just anava a demanar dia, quin puestos de
passarà una desgràcia.
Algún dia reventarà aquello. Porque yo he visto la plaza del puente con el torrente pasando por debajo de los edificios. Ahora no se ve porque está todo ya construido.
Claro.
Bueno, algún día reventará en el caso de Cascatalá, que citabas tú antes. ¿Cómo se va a construir un sitio que se llama Esbarranc? Y en la zona aquella concreta se llama Esclat de l'Infern.
Esclot de l'infern. Vale. Podem fer una idea de què passaria si hi hagués una inundació. Imaginau-vos en l'esclot de l'infern.
Claro, hace un montón de años que no ha pasado agua por ese torrente. Pero todo el torrente, más la cabecera, está excavada en roca, y eso no lo ha hecho alguna varita mágica que ha marcado ahí el torrente. Eso ha sido el agua que ha pasado y ha excavado el torrente.
Durante años, claro.
Si ha pasado por allí, volverá a pasar. Y bueno, no...
De totes maneres, també a Eivissa han tingut una situació complicada perquè estava plovent sobre banyat. També dificulta molt. Avui hi ha un dia de sol, hem parlat abans amb els cossos de seguretat, emergències, unitat militar d'emergències. Avui el dia és tranquil, facilitarà de ben segur les tasques, però quan tu has de fer feina sobre banyat i quan plou sobre banyat, la cosa s'agreuja molt.
Sí, claro. Es cuando el suelo está empapado, la lluvia ya no se infiltra, circula.
Claro.
Y entonces es más complicado.
Agafa més força, més circuit.
Clar. Alfredo, jo el que sempre mos passa molt ràpid el temps amb tu, perquè és veure la tasca de l'hidrogeòleg Alfredo Barón, la tasca que ha fet amb nosaltres, amb els mitjans de comunicació, sempre a peu de canó, passi el que passi, jo crec que tots hem après molt de la seva mà i des d'aquí tot un reconeixement per la nostra part en aquest gran col·laborador que sempre mos ajuda tant. Alfredo, moltíssimes gràcies un dia més.
Gràcies a vosaltres per la labor que fets.
Igualment, Alba González, tot un plaer, company, compartir aquesta estona.
Fins la setmana que ve, companya.
Igualment. Arribem d'aquesta manera a les 11. Escoltem els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una encetam la tercera hora de programa, també ben pendents de tot el que està passant avui a l'illa d'Eivissa. Tot d'una.